RAC3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Més de 685.000 cites sanitàries han quedat buides aquest darrer any al sistema públic de les Illes, és a dir, que els pacients no hi han acudit i ni tampoc n'han anul·lat la visita mèdica. Unes xifres que s'han duplicat en els darrers 5 anys, segons les dades de la Conselleria de Salut. Aquest comportament fa que s'allarguin les llistes d'espera, sobretot a l'atenció primària, que és la més perjudicada. Belén Vaquero n'és la coordinadora d'admissió.
Jo crec que realment que la medida més efectiva sigue siendo pues, la concienciació. Por un lado, y por otro, la mejora tecnológica de los sistemas, o sea, ponerlo muy sencillo, muy fácil y muy accesible.
Tot d'una, vos detallem les dades abans, però repassam altres titulars del dia. Els metges tornen a la vaga, la segona tanda d'aturades dels facultatius que ja varen fer protestes durant una setmana al mes de febrer.
Els sindicats mèdics reclamen un marc normatiu propi per a la seva professió i posen en el focus la reducció de les guàrdies. S'han fixat serveis mínims, als hospitals el servei d'urgència serà del 100%, mentre que a l'atenció primària hi haurà l'assistència d'un dia festiu.
Per cert, que avui també parlem d'un fenomen que preocupa els centres de salut i hospitals, les agressions al personal sanitari.
Fa només uns dies vam conèixer que el govern ha firmat un conveni amb els col·legis professionals per mirar de reduir el nombre de casos i avui coneixerem com fan front els cossos i forces de seguretat a aquests incidents. Per això, a les 8:30 tindrem els estudis d'IB3 Ràdio a Pedro Xuclà, que és el portaveu de la Policia Nacional.
També avui serà un dia de ressaca política després de les eleccions a Castella i Lleó. El Partit Popular ha guanyat els comicis amb un 35% dels vots i suma dos procuradors més a les Corts de la Comunitat.
Dels grans partits és el que més puja en nombre de sufragis, tot i que encara es manté lluny de la majoria absoluta de 42 escons. El seu candidat i actual president en funcions, Alfonso Fernández Mañueco, es mostrava a nit satisfet però prudent.
Porque lo que hoy ha ocurrido es que nuestra estrategia, nuestro mensaje, nuestro balance de gestión y nuestro proyecto de futuro han tenido el máximo respaldo en las urnas.
Mentrestant, el PSOE manté la distància respecte del PP, tindrà 30 procuradors i, per tant, creix en dos escons. El resultat de Vox contrasta amb altres comicis autonòmics perquè, tot i pujar, ho fa de manera més discreta, passa de 13 a 14 procuradors.
I a banda de la política, avui també estaran pendents de les noves reunions relacionades amb les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà i a les Illes. El govern es trobarà amb agents socials i el sector del transport.
A partir de les 9:30, el vicepresident primer i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, rebrà a representants de la CAEP, la PIMEM, UGT i Comissions Obreres. El secretari general d'aquest sindicat, José Luis García, demana no repetir els mateixos errors que amb la guerra d'Ucraïna.
També ja tenim experiència de la crisi d'Ucraïna, que determinades mesures varen servir perquè els marges empresarials augmentassin i no es va traduir en una rebaixa dels preus, que era el que se perseguia.
A Madrid, el ministre d'Agricultura, Luis Planas, es reuneix amb les principals entitats agràries també per parlar sobre les conseqüències de la guerra.
I aquesta matinada els Premis Òscar ens deixen com a gran guanyadora una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson.
The Oscar goes to One Battle After Another. One battle after another.
Sean Penn. One battle after another.
Amb 6 estatuetes, entre les quals millor pel·lícula, direcció i guió, i tot en una gala on Hollywood ha passat de llarg de les denúncies polítiques.
I on la pel·lícula, que havia fet història per les seves 16 nominacions, Els pecadors, ha quedat finalment en 4 estatuetes, entre les quals la de millor actor. Per cert, que Sirat ha tornat amb les mans buides.
I en els esports, en futbol, el Reial Mallorca surt del descens després de la victòria contra l'Espanyol. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, victòria mallorquinista per 2-1 en diana de Pablo Torre i Samu Costa, que fan que l'equip torni a agafar oxigen i escali dues posicions a la classificació. Festa som moix i sense descans avui la plantilla que entrena Martín de Michelis tornarà a la feina per preparar el partit de dissabte, el Martín de Valero contra l'Elx. El Barça segueix líder després d'imposar-se per 5-2 al Sevilla i Joan Laporta relegit de nou president. Amb el 68,18% dels vots, davant el seu adversari Víctor Font. A la primera federació, derrota inesperada de l'UD Eivissa per 0-1 contra el Marbella a Can Misses, i en bàsquet, victòria al Palmer 86-83 contra el Cantàbria, derrota del Figui Mallorca a la pista d'Estudiantes 90-66 i també derrota de l'Èstia Menorca per 78-71 a la pista del Fuenlabrada.
I aquest dilluns el temps ve marcat encara per la mala situació a la mà i el vent. Per avui hi ha activat la vista taronja a Menorca i al nord-est i llevant de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és, començant la jornada en la presència d'un vent i d'un onatge encara intensos que arrossegant d'aquest passat cap de setmana, esperant que al llarg del matí el vent continuï bufant amb força, principalment de tramuntana en el sector de Menorca i del nord-est de Mallorca. Això farà que arreu de les illes, sobretot al nord, tinguem un panorama marítim encara bastant complicat. Això sí, amb el pas de les hores, sobretot a partir del capvespre, no trencom tant el vent com l'onatge comencen a afluixar. D'altra banda, quant al cel, sí que tindrem molta més calma, tindrem molt de sol i ja no esperam precipitacions. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que experimentarà un augment respecte d'ahir, sobretot en el cas de Mallorca. Esperant que a Menorca la temperatura màxima giri entre els 14 i els 16 graus, mentre que la resta de l'arxipèlag girarà aproximadament entre els 16 i els 20. Ara mateix tenim a Mallorca 10 graus a Lloret, 11 a Deià i 12 a Inca. A Menorca, 12 graus a Ciutadella i 12 també al Cap d'en Font. I a les Pitiuses, 11 graus a Santa Eulària i 12 a Eivissa.
Per cert, que per molt del mal temps, els ports de Moll de Ciutadella estan tancats i els serveis d'emergències han registrat fins les 6 del matí d'avui 86 incidències a les Balears, 53 a Menorca i 32 a Mallorca. Són ara les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bany, Toni Escanelles i Ansel López. Continua.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Tot d'atenció de les autoritats sanitàries per les cites mèdiques i proves diagnòstiques que han quedat buides, els pacients no hi acudeixen malgrat tenir-les reservades. Crida l'atenció que més de 685.000 malalts no s'hi han presentat ni tampoc han anul·lat la visita mèdica el darrer any a la sanitat pública. Aquestes incompareixences s'han duplicat en els darrers 5 anys. El perjudici més visible és que s'allarguen les llistes d'espera, tot reduint la capacitat d'atendre'n els casos més urgents. També deriven en pèrdues econòmiques substancials per al sistema públic.
La majoria de visites en què els pacients no compareixen són l'atenció primària de la xarxa pública, prop de 510.000. Quan un malalt no arriba i no cancela la visita, els sistemes no sempre poden reassignar aquesta cita a qui la necessitava. Això desorganitza l'activitat assistencial i pot saturar altres àrees com urgències. Belén Vaquero és coordinadora d'admissió d'atenció primària.
25 pacientes, pues ya no me acuden 3, pero además acuden entre 6 o 7 pacientes sin cita previa, porque todo este problema se viene arrastrando, ¿no? Entonces tengo que ajustar mi agenda con esos 25 pacientes a estos que me vienen sin cita previa, porque además no hay accesibilidad porque no cancelo, pues al final afecta tanto a la gestión del día a día de los profesionales, a la pròpia gestió.
Aquestes incompareixences van a l'alça en els darrers anys. Fa 5 anys, prop de 340.000 persones van faltar a la cita amb el metge. En el darrer any, en els hospitals públics van quedar buides més d'un 8% de les consultes. En els centres d'atenció primària hi van faltar més del 5% de les cites programades. La Plataforma Ciutadana per a la Sanitat Pública de les Balears vincula aquest fenomen creixent amb el malestar dels pacients per les llistes d'espera i la demora a asistencial. Manuel Aranda no es el portavoz.
Que tu proceso no puede esperar y te buscas la vida como puedes. Como puedes significa que vas a salir quirúrgico, que a veces alguien te lo resuelve, o que vas a la medicina privada. Somos de las comunidades que mayor porcentaje de doble aseguramiento tiene. Y esto produce irritación en los pacientes.
L'IB Salut fa campanyes de conscienciació amb distribució de cartells a tots els centres sanitaris on es fa una crida a la població que anul·li la cita si no hi pot acudir.
No hi ha prevista, des de luego, ninguna medida de penalització, ¿no? Pero yo creo que realmente que la medida más efectiva sigue siendo pues, la concienciación, por un lado, ¿eh? Y por otro, la mejora tecnológica de los sistemas. O sea, ponerlo muy sencillo, muy fácil y muy accesible para cualquier perfil de usuario, ¿eh?
Per cancel·lar qualsevol cita ho podeu fer durant els 7 dies de la setmana, les 24 hores del dia, a través de l'aplicació del mòbil. Només necessiteu introduir la data del vostre naixement. També podeu accedir al portal del pacient i acudir presencialment als centres de salut. El Servei de Salut de les Balears cada any realitza més de 40.000 intervencions quirúrgiques i 500.000 de proves diagnòstiques.
I si parlem de cites mèdiques, atenció, perquè aquesta setmana es preveu que algunes s'hauran d'ajornar per mort de la vaga de metges. Els facultatius tornen a estar convocats a 5 dies d'aturades des d'avui fins divendres, com ja va fer el mes de febrer, i preveuen continuar fent cada mes. Els sindicats mèdics reclamen un marc normatiu propi per la seva professió.
Diuen que l'Estatut Marc Sanitari, pactat amb altres sindicats, no té en compte els metges i, per tant, no té legitimitat. I són crítics amb aspectes com les guàrdies. Miguel Lázaro, president de Cimeval, acusa el govern espanyol de tenir poca voluntat negociadora.
Ante la negativa de la ministra de convocar al comité de huelga, que es el que tiene que negociar el negociar este anteproyecto, pues nosotros nos vemos obligados a esta segunda jornada de 5 días.
I quins seran els efectes en el sistema sanitari? En les darreres vagues s'ha hagut de reprogramar operacions, cites i proves diagnòstiques. I segons altres sindicats sanitaris, el col·lapse que es va produir la primera setmana de març a Son Espases va ser en part per mort d'aquestes aturades. Lázaro admet que hi tenen alguna relació, encara que ell matisa que més que un col·lapse es va tractar d'un moment de saturació puntual.
Este hospital tiene muchísimas urgencias, tiene un segmento poblacional muy importante y además, digamos, tiene muchísima actividad asistencial. Entonces ahí lo que pasó fue que hubo ese momento, ese pico, y es verdad que probablemente hubo un factor que sí que condicionó ese pico, pudo ser la huelga que hemos mantenido, digamos, el mes previo.
A més, lamenta que gran part de les situacions que arriben a les urgències dels hospitals no són realment urgents i en part, diu, això és per les dificultats per aconseguir una cita als centres de salut.
I anem en directe fins a l'Hospital de Son Espases a Palmont. D'aquí a una estona començarà la concentració dels metges davant les portes del centre. Allà hi ha Caterina Bany, que ja ha pogut parlar amb pacients. Caterina, bon dia, què t'han explicat?
Idò, bon dia. Aquí, a les portes d'hospitalització d'adult d'aquest centre de referència, de l'hospital de referència, del que m'han pogut expressar els familiars, en quedo amb dos missatges ben clars a més. Incertesa, per una banda, i també suport. Incertesa per si finalment s'arriben a suspendre les operacions programades, les intervencions quirúrgiques, i suport, per altra banda, en el sentit que la majoria de familiars que he entrevistat entenen, i molt diuen, les demandes del metges. Escoltam aquesta família.
La situación que tienen de enfermos, la poca gente que hay de médicos, evidentemente hace falta. Hace falta que vengan más médicos y que puedan hacer su trabajo. No se cargue siempre uno, porque son muchas horas y el paciente, como aquel que dice, es su salud. Si se equivocan, ya hemos fastidiado al paciente. Entonces, claro, sí que estoy de acuerdo que la hagan perfectamente.
I tot perquè em dedica efectes pràctics, aquests serveis mínims en hospitals s'organitzen com si fos un dia festiu, això sí, amb algunes garanties addicionals. Per exemple, urgències hospitalàries funcionen al 100% en aquests moments, també les unitats de crítics, oncologia i tractaments no ajornables. En definitiva, tot això significa que la cirurgia programada, també les consultes hospitalàries i proves diagnòstiques finalment no urgents es poden veure cancel·lades o bé reprogramades. Em dedica a entrar a les demandes dels metges, jornades molt llargues, diuen, guàrdies gairebé maratonianes, sobrecàrrega assistencial, falta de descans després d'aquestes guàrdies. Escolta'm el que m'ha explicat la filla d'una pacient.
Bueno, llevábamos tiempo esperando, urgente, urgente, así que se vaya, digamos, a morir si no lo operaban ya, en principio no.
¿Por tanto es programada?
Es programada, exacto.
A las 8.
A las 8.
Tenía que ingresar.
Tenía que ingresar, luego no sé si se lo llevarán, vendrán a buscarlo a las 9, a las 10, pero bueno, ya con lo de la huelga pues no sé exactamente si se cancelará o no.
Per tant, ja ho escoltau, incertesa entre els pacients. Només afegir que, segons dades de l'IBE Salut, la darrera vaga va provocar la cancel·lació de més de 20.000 intervencions quirúrgiques, també proves diagnòstiques i consultes mèdiques. Aquí, per tant, a les portes d'hospitalització d'adults, esperam ara la concentració a partir de les 8:30 dels facultatius.
Gràcies, Caterina. Tornarem a connectar amb tu d'aquí uns minuts. I un dels altres temes d'avui matí són també les eleccions a Castella i Lleó. El Partit Popular les ha guanyades amb un 35% dels vots i suma dos procuradors més a les Corts d'aquesta comunitat autònoma. De les grans formacions és la que més puja en nombre de sufragis, tot i que amb 33 escons encara es manté lluny de la majoria absoluta de 42. El seu candidat i actual president en funcions, Alfonso Fernández Mañueco, es mostrava ahir satisfet però prudent.
Porque lo que hoy ha ocurrido es que nuestra estrategia, nuestro mensaje, nuestro balance de gestión y nuestro proyecto de futuro han tenido el máximo respaldo en las urnas.
El Partit Socialista manté la distància respecte del PP, tindrà 30 procuradors i, per tant, creix en dos escons, un resultat que, tot i mantenir-los com a segona força, han estat celebrats pels socialistes, que temien repetir la davallada d'altres eleccions autonòmiques recents. També contrasta amb altres territoris el resultat de Vox, que, tot i pujar, ho fa de manera més discreta, passa de 13 a 14 procuradors.
Després de les eleccions, ara s'hauran de configurar els pactes. El PP ha passat de 31 a 35% dels vots i necessitarà a Vox, perquè Mañueco ja ha dit que amb el PSOE no pactarà.
Vamos a dialogar con todos, pero con quien no vamos a pactar el gobierno de Castilla y León es con el Partido Socialista de Castilla y León. Eso que quede bien claro. Con el sanchismo en Castilla y León es imposible ningún acuerdo de gobernabilidad. És impossible e impensable.
La direcció del PP Nacional ha fet una crida a Vox per avançar ràpid i deixar enrere el càlcul electoral. El candidat d'aquesta formació, Carlos Pollán, tercera força amb gairebé el 9% dels vots i 14 procuradors a les Corts, diu que la seva intenció és influir en les polítiques.
Algunos tendrán prisa en repartirse los sillones. Nosotros tenemos prisa, pero por cambiar las cosas. Medida a medida, partida a partida y plazos para realizar esas medidas.
Durant la nit electoral, en una de les seus en què l'ambient ha estat més animat ha estat en la del PSOE. Tot i haver quedat segons, temien pitjors resultats i el seu candidat, Carlos Martínez, assegura que no està content, però que són bons resultats.
Hoy he vuelto a escuchar al señor Mañueco diciendo con el Partido Socialista ni agua. No se ha enterado de nada, aunque haya ganado por poco las elecciones. No se ha enterado de nada.
Amb 30 escons i el 30% dels vots, unes dècimes més que el 2022, en el seu discurs, ha tornat a deixar entendre, ha donat a entendre, que no descarta que s'hagin de repetir els comicis per una falta d'acord entre els partits de dretes.
Pero mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco. Y ese mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco precisamente va por la falta de reconocimiento y la solvencia que hoy por hoy tiene un gobierno o un presunto gobierno que con una exigua ventaja pretende volver a gobernar esta comunidad en los próximos 4 años.
I pel que fa als partits provincials, Unión del Pueblo Leonés manté els seus 3 escons i Soria Allà i Por Ávila n'obtenen un cadascun. Ciutadans desapareix de les Corts, recordem que allà encara mantenien un procurador. També Podem perd la seva representació.
I aquí a les Illes, Hugo Martínez ha estat elegit president de la Junta Insular del PP de Formentera amb el suport del 100% dels afiliats del partit. Ha estat en la celebració del quan Congrés dels Populars que va tenir lloc ahir, Elena Trinidad.
L'actual vicepresident tercer i conseller d'Esports i Recursos Humans del Consell de Formentera ha obtingut el suport del 100% dels militants del PP de l'illa que varen participar ahir en el seu quart congrés.
Asumo la presidencia con la responsabilidad que esta conlleva, con la fuerza que esta merece y con las ideas muy claras de cuál es la dirección que el partido debe seguir para volver a gobernar tras las elecciones 2027, pero lo más importante, para dejar una Formentera mejor.
Al juny del 2024, l'anterior president dels Populars de l'illa, José Manuel Alcaraz, va dimitir del càrrec a causa de la crisi institucional que va viure el Consell de Formentera i en octubre del 2024 es va crear una comissió gestora dirigida per Paco Ferrer. La presidenta del PP Balear, Marga Pruens, ha donat suport al nou president del partit i a la feina feta per Sa Unió, tot i la crisi de govern dels primers anys de legislatura.
Perquè puguem demostrar a l'illa de Formentera que han vengut per fer feina, que això no ha estat una cosa passatgera, que tenim molt clar el que volem per Formentera, que tenim molt clar el rumb, que sabem com ho hem d'aconseguir, que som un equip, que mos hem equivocat, però més important encara que hem après dels nostres errors.
Martínez ha nomenat la seva nova executiva, en què destaquen Paco Ferrer i dues de les actuals conselleres, Verónica Castelló i Eva Nieto.
I avui també estan pendents de les reunions relacionades amb les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquí a les Illes, el govern es reunirà a partir de les 9:30 del matí amb els agents socials per analitzar l'impacte econòmic del conflicte bèl·lic. El vicepresident primer i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, rebrà a representants de la CAEP, de la PIMEN, Comissions Obreres i UGT.
Preocupa especialment l'augment del preu dels combustibles, que podria tenir conseqüències molt negatives sobre les empreses i els consumidors de les illes per mor de la insularitat. José Luis García, secretari general de Comissions Obreres a Balears, recorda que ja es va viure aquesta situació ara fa 4 anys i demana no repetir errors.
Primer, sobre quin és l'impacte econòmic que té la mesura i després l'impacte que tindrà damunt els preus, perquè també ja tenim experiència de la crisi d'Ucraïna, que determinades mesures van servir perquè els marges empresarials augmentassin i no es va traduir en una rebaixa dels preus, que era el que se perseguia.
Pedro Mas, secretari general d'UGT, lamenta que, com va passar amb la imposició d'aranzels, hagin d'estar sempre pendents de les decisions del mandatari nord-americà Donald Trump i demana coordinació entre les diferents administracions.
Necessàriament, quan un partit governa a nivell autonòmic i un altre nivell central, sempre ha discrepàncies perquè el model en general és diferent. I això és perfectament assumible i és una part del joc democràtic. Ara, en aquest cas concret, a la vista de que és una amenaça global que cau damunt tota Europa, tota l'economia mundial, l'interlocutor més potent necessàriament ha de ser el govern central. Les mesures que se puguin adoptar a nivell autonòmic no sabem quines seran, però evidentment passen necessàriament per aquesta coordinació administrativa.
El govern també reunirà a partir de la 1:00 PM amb representants del sector del transport, un dels més preocupats i que ja pateix els efectes de l'alça dels preus dels carburants.
També avui els ministres d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, i el de Comerç, Empresa, Carlos Cuerpo, reuniran amb el sector agroalimentari i pesquer per analitzar la situació actual. L'objectiu d'aquesta trobada és avaluar possibles mesures per mitigar l'impacte econòmic com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà. La reunió comença a la 1:30 del migdia a la seu del Ministeri d'Economia. I avui també és notícia. Al mal temps hi ha avís taronja activat encara a Menorca i al nord-est i llevant de Mallorca per fenòmens costaners i per forts vents. A la mà pot haver-hi onades d'entre 4 i 6 metres i pel que fa al vent podria embufar a 70 km per hora de mitjana, que podria arribar a Mó i a l'interior de Menorca als 80 km per hora. Per tot això, els ports continuen tancats.
Un mal temps que coatja des d'ahir i que ha obligat els cossos d'emergència a fer 86 sortides a totes les Illes Balears, la majoria a Menorca i relacionades amb les caigudes d'elements urbans i branques d'arbre. Entre les 7 del matí d'ahir i les 7 del matí d'avui de matí, la central de l'U2 ha rebut 53 avisos a Menorca, en concret 16 a Ciutadella, 18 a Mahó, 7 a Mercadal, 4 a Sant Lluís, 3 a Castell, altres 3 també a Aló i 2 a Mitjon Gran.
Els ports de Mó i de Ciutadella, com dèiem, continuen tancats. L'ensurt més gran a Menorca, però, ha estat a la carretera general Cristina Tomàs.
La força del vent ha fet caure dues torres d'alta tensió al quilòmetre de 7,5 de la carretera general de Menorca. El temporal les ha aixapat literalment per la meitat. També ha arrasat amb el mobiliari urbà, papereres, senyals de trànsit, fems o terrasses. La majoria d'incidències que s'han registrat durant el capvespre han estat per esllavissades i caiguda d'arbres. El temporal també ha obligat a suspendre el partit Es Mercadal Constància per risc de despreniments al poliesportiu, que està al costat del camp de futbol i que ha començat començat a aixecar la coberta. La policia local ha desallotjat les instal·lacions i ha precintat l'aparcament per seguretat. Durant el capvespre s'hi ha actuat posant contrapès damunt el sostre per evitar que sortís volant. Maó i Ciutadella han activat els plans d'emergències i han prohibit totes les activitats a l'aire lliure.
Això dèiem a Menorca, que s'endú la pitjor part d'aquest temporal a Mallorca. Hi va haver 32 incidències, hi ha hagut una dotzena d'elles només a Palma, i a Eivissa n'hi ha hagut una.
I pel que fa a la tipologia d'aquests incidents, a les Illes Balears, 39 van ser per caigudes o per risc de caiguda d'elements urbans, altres 27 per caiguda d'arbres o de branques i una desena per vessament de líquids o obstacles a les carreteres.
Informatiu Matí. Esports.
I arribem a les 8 i 25 minuts, encetant la informació esportiva, avui parlant de la remuntada del Reial Mallorca, que ajuda l'equip a sortir del descens. Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia. Victòria del Mallorca per 2-1 contra l'Espanyol de Barcelona en el debut a la banqueta de Son Moix del nou tècnic Martín de Micheli. L'Espanyol es va avançant al marcador amb un gol de Piquel al minut 36, però el resultat va canviar quan el mateix Piquel, al minut 9 del segon temps, va ser expulsat i el vermell reaccionaren. L'entrada de Sergi Darder al terreny de joc va reviscolar una mica el joc vermell. Primer va arribar l'empat mitjançant un xut de Pablo Torre al minut 65 i el 88, el 2-1 del portuguès Samu Costa, que va saber definir davant porteria contrària després d'una excel·lent assistència d'Omar Mascarell. Sentim Martín de Michelis, que amb el triomf d'ahir ja ha tret a l'equip de la zona de descens.
Feliz por haber logrado los tres puntos. Los chicos la relé que lo necesitaban. Repito, y perdón que sea cansino, un grupo receptivo, un grupo predispuesto. Nos debíamos un triunfo. La institución, los hinchas, a la cual les quiero agradecer públicamente por el recibimiento que nos hicieron. El grupo se entrenó bien, los hinchas nos apoyaron.
Una victòria que va arribar després de remuntar el gol de Charles Piquel a la primera part.
Debemos sostener la calma. Lo que pedí justamente a los jugadores en el entretiempo, donde se entrenan bien, te llegan poco y te hacen un gol, te ves todavía más hundido. Bueno, había que empezar desde la calma, de ser positivo, de creer, de estar unido, de seguir insistiendo por donde entendíamos nosotros que había que insistir. Y creo que institucionalmente vamos entendiendo entre todos por dónde es el camino.
A més de la victòria del Mallorca, ahir també Barça 5, Sevilla 2, Betis 1, Celta de Vigo 1 i Reial Societat 3, Osasuna 1. Avui es tanca la jornada a les 9 del vespre amb el partit Rayo Vallecano-Llevant. Precisament aquesta matinada, Joan Laporta ha estat reelegit nou president del Barça amb el 68,18% dels vots davant el seu adversari, Víctor Font. A la primera federació, travelada de l'Ude Eivissa Camp Misses, l'equip blau-cel va perdre per 0-1 davant el Marbella amb un gol de l'exjugador Pitius Eugeni a 10 minuts del final del partit. Sentim el tècnic de l'Ude Eivissa, Miguel Álvarez.
Habrá sido un golpe duro, habrá que levantarse. En el fútbol siempre la misma historia. Habrá sido un golpe duro, no para los jugadores, sino para todos, para el público, para vosotros, para mí. Es un golpe duro porque veníamos donde veníamos, las sensaciones que daba el equipo, lo que transmite el equipo en el día a día, con las ganas. Indudablemente no le vamos a quitar mérito al rival porque el rival ha sabido hacer su partido.
La U de Eivissa situa la desena posició, 4 punts per davall la zona de play-off d'ascens. A la segona federació, també treballada del Poblense, 1-2 contra el Reus, primera derrota a casa del Blaugranes i victòria de l'Atleti Balears 1-0 davant l'Atleti Lleida. El Palmasan són el gran beneficiats, victòria ben treballada, que situa el de Luis Blanco a la segona posició, empatat amb el Poblense, que ara és tercer. Sentim precisament l'entrenador de l'Atleti Balears.
M'han dit que el Poblense ha perdido. Bueno, creo que nos sirve para subir un puesto en la clasificación. Así que también lo valoramos, es importante y bueno, ya sabemos que la semana que viene también el partido que tenemos, vamos a campo del líder, va a ser un primero contra segundo clasificado, así que vamos a poner toda la energía y estamos con mucha confianza de que podemos hacer un buen partido, ganar la semana que viene.
i derrota de l'Andratx 3-0 davant el Barbastre i del Porrera 0-1 contra el Terrassa. Andratx i Porreres tenen peu i mitja tercera. Per la seva banda, la Societat Esportiva Eivissa va empatar un gol a Paterna contra el València Mestalla i el 12 a només 2 punts de la zona de descens. En bàsquet, a la Primera Federació, victòria del Palmer 86-83 contra el Cantàbria. El mallorquins són fora del descens, ocupen la 14a posició per davant el Cartagena, el Tizona Burgos i el Melilla. D'altra banda, derrota del Figo i Palma per 90-66 a la pista de l'Estudiantes. Cinquena derrota consecutiva d'un Figui que no va tenir opcions al Movistar Arena. I també derrota de l'Estia Menorca per 78-71 a la pista del Fuenlabrada. Tornem a partir de la 1:05 avui en la nostra tertúlia habitual del dilluns, on parlarem d'aquesta victòria del Real Mallorca 2-1 contra l'Espanyol i també de la derrota inesperada de la U d'Eivissa contra el Marbella.
Gràcies, Toni. Manquen uns segons ara per les 8:30.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassant ara quines seran les claus d'aquest dilluns, més de 685.000 cites sanitàries han quedat buides aquest darrer any. El sistema públic de les Illes, és a dir, que els pacients no hi han acudit ni tampoc han anul·lat la visita mèdica.
Unes xifres que s'han duplicat en els darrers 5 anys, segons dades de la Conselleria de Salut. Aquest comportament fa que s'allarguin les llistes d'espera, sobretot a l'atenció primària, que és la més perjudicada.
I si parlem de cites mèdiques, atenció, perquè aquesta setmana es preveu que algunes s'hauran d'ajornar per mort de la vaga de metges. Comença una nova tanda d'aturats de 5 dies dels facultatius, com ja varen fer durant una setmana al mes de febrer.
S'han fixat serveis mínims als hospitals, el servei d'urgència serà del 100%, mentre que a l'atenció primària hi haurà l'assistència d'un dia festiu.
I també avui serà un dia de ressaca política. Després de les eleccions a Castella i Lleó, el Partit Popular ha guanyat els comicis amb un 35% dels vots i suma dos procuradors més a les Corts de la Comunitat.
El dels grans partits és el que més puja en nombre de sufragis, tot i que encara es manté lluny de la majoria absoluta de 42 escons. Mentrestant, el PSOE manté la distància respecte del PP, tindrà 30 procuradors i, per tant, creix en 2 escons. El resultat de Vox contrasta amb altres comicis autonòmics, tot i pujar, ho fa de manera més discreta, passa de 13 a 14 procuradors.
I el govern es reuneix avui amb agents socials i amb el sector del transport.
Analitzaran les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran, mentre a Madrid el ministre d'Agricultura, Luis Planas, es reunirà amb el sector primari.
I a les 8:45 serà el torn a IB3 Ràdio de la informació de cada illa amb les edicions insulars a Menorca. El temporal ha deixat 53 incidències, la majoria a Ciutadella i a Mahó. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Gran part d'aquestes incidències s'han registrat al capvespre i ja han estat per esllavissades i caiguda d'arbres. De fet, la força del vent ha fet caure dues torres d'alta tensió al quilòmetre 17,5 de la carretera general. El temporal les ha esmitjat literalment per la meitat. També s'ha hagut de suspendre un partit de futbol per risc de despreniments al poliesportiu annex. La policia local ha desmarcat, ha hagut de desallotjar les instal·lacions i ha precintat l'aparcament per seguretat. A més, l'illa continua hores d'ara incomunicada per mar.
I a Mallorca el Consell registrarà davant d'Europa que la tela de llengües tingui el segell d'indicació geogràfica protegida reservat pels productes artesans. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. És una distinció que ha de protegir aquest tèxtil que es produeix a Pollença, Lloseta i Santa Maria de les falsificacions que els han posat en alerta. Segons avanci el procés en les teles de llengües, el Consell es planteja animar els productors de Siurells a investir la sol·licitud d'un IGP.
I a judici, dos homes acusats de violar una jove semi-inconscient a una platja d'Eivissa l'any 2015, la Fiscalia demana penes de presó que superen els 21 anys. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. Segons escrit d'acusació, un dels homes, aprofitant que la jove es trobava en estat de semi-inconsciència per la ingesta de drogues i alcohol, la va tirar a terra, la va intentar violar sense aconseguir-ho. Després es va apropar el segon encausat i la va agredir. El Ministeri Públic reclama 9 anys per abús sexual, amb penetració en concepte de cooperador necessari per al primer processat i 3 per abús sexual, amb penetració en grau de temptativa per al segon. La Fiscalia demana 9 anys per abús sexual amb penetració.
I avui a l'entrevista parlam també d'un fenomen que preocupa els centres de salut i els hospitals, les agressions al personal sanitari.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Fenomen. Només uns dies vàrem conèixer novetats i és que el govern ha firmat un conveni amb els col·legis professionals per mirar de reduir el nombre de casos. Avui volen saber com fan front als cossos i les forces de seguretat a aquests incidents. Per això tenim els estudis d'Ivetres Ràdio a Pedro Xuclà, que és portaveu de la Policia Nacional. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per la convidada.
I començam explicant un cas recent. Aquesta setmana passada la policia va detenir un home per agredir presumptament un treballador sanitari. Què és el que va passar?
Sí, el que va passar és que el passat dimecres un home es va posar bastant agressiu al centre de salut de Son Gotleu i a partir d'aquí què va passar? Que també varen descobrir que va agredir físicament un metge, el va amenaçar a ell i a personal de sanitari i per això doncs, va ser detingut per un delicte d'atemptat a funcionari públic i amenaces.
En aquell cas, els agents varen poder acudir al lloc perquè es va utilitzar el botó del pànic. Com és el funcionament d'aquest dispositiu i com es rep el missatge d'avís?
Sí, és un botó que tenen la majoria de centres que normalment avisa primer els treballadors de seguretat privada o algú que s'ha determinat abans del mateix centre. A partir d'aquí es valora si s'ha de cridar a nosaltres o un altre cos o força de seguretat de l'Estat i assistim per tractar d'aturar l'agressió o els problemes que pugui haver-hi al centre.
Investigant aquells fets, es va descobrir que l'home també havia protagonitzat un altre incident el dia anterior. En aquell altre cas, què és el que havia passat?
Sí, el que va passar és similar al dia de posterior. Què va passar? Que l'home va acudir al centre de salut, va demanar una medicació i al no tenir-la va començar a amenaçar el personal, amenaçant-lo de mort i per això pues, també es va posar la pertinent denúncia després del que va ocórrer el passat dimecres.
I sol haver molta reincidència en aquests casos d'agressions a treballadors sanitaris?
Sí, això és el que volia comentar. Veiem que aquest home ja era segon pic en dos dies que feia fets semblants. Per què passa això? Normalment el 33% dels autors que cometeixen personal sanitari o causen problemes a un centre de salut són reincidents. Per tant, és bastant curiós que això, un poc menys d'un 50%, un 33% són reincidents a l'hora de protagonitzar aquest tipus de problemes.
En parlam, just quan la setmana passada el govern va presentar un conveni de col·laboració amb els col·legis professionals per fer front a aquest tipus de situacions i fa estona ja que els professionals sanitaris mostren la seva preocupació. Hi ha dades o registres sobre els casos detectats?
Sí, nosaltres tenim un entorn a les 20 denúncies que es posen per part del personal sanitari a la Policia Nacional. Què significa això? Que hi ha 20 agressions físiques o verbals? No, significa que hi ha 20 persones o 20 sanitaris que han denunciat. Per sort, i deim per sort perquè ha augmentat aquest nombre de denúncies, perquè per sort? Perquè les agressions sempre han estat allà. No obstant, abans no es denunciaven, i des de la Policia Nacional que tractant de fer és feina perquè es conscienciï tot el personal sanitari que no ha d'aguantar segons que i ha denunciat tot d'una, però nosaltres a partir d'aquí fer les diligències corresponents.
És a dir, que el que es fa és denunciar més.
Exactament.
No és que n'hagin incrementat aquestes agressions, no? El Servei de Salut imparteix, dona cursos de formació juntament amb la col·laboració de la Policia Nacional, també de la Guàrdia Civil, per aconsellar els seus professionals sobre com actuar en cas de situacions violentes i entén també que en cas que vulguin denunciar i que ho facin, no? Quines recomanacions es fan en aquests cursos?
Sí, a partir d'aquí, si un sanitari es troba algun problema al centre, això ha tractat de que no es cali a més, és a dir, tractar de no fer res en aquell moment, és a dir, no enfrontar-se a la persona que està creant problemes i tot d'una avisar a la Policia Nacional o algun altre cos per tractar de que s'acabi. No, de totes maneres, és important, encara que aquest home se'n vagi o ja no hi hagi més problemes, sempre denunciar-ho o posar-ho en coneixement nostre per a partir d'aquí el que dèiem, que passi les conseqüències corresponents.
I també avui hem volgut parlar l'informatiu matí de les agressions al personal sanitari. Com dèiem, la setmana passada es va presentar un conveni de col·laboració amb els col·legis professionals per fer front a aquest tipus d'agressions i també la setmana passada em varen conèixer un cas d'una agressió d'un home que presumptament havia agredit a un treballador sanitari. De tot plegat, n'hem volgut parlar amb el portaveu de la Policia Nacional, en Pedro Xuclà. Gràcies per haver estat amb nosaltres de manera presencial aquí als estudis d'IB3 Ràdio.
Moltes gràcies i que tingueu bona setmana.
I doncs hem arribat a les 8:38, fem una pausa i després anem en directe precisament a l'Hospital de Son Espases, on a partir de les 8:30 es concentren els facultatius, els metges, que a partir d'avui fins divendres fan vaga aquí a les Illes.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio.
Buenas noches.
¿Te puedo encomanar una pizza?
Claro que sí.
Y da, mira, una 4 formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, Divetres Ràdio, que com han anat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bicipalma, com he anat fins a Lleudi?
Perquè si bici... Jo no tenc Bicipalma, tio. Ara, però que... Res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Avui comença de nou la vaga de metges i en aquesta hora els facultatius es concentren a davant les portes de diferents hospitals de les illes. El de referència, l'Hospital de Son Espases, hi ha la nostra companya Caterina Bany. Caterina, bon dia.
Bon dia, aquí mateix davant les portes d'hospitalització de l'hospital de referència. La imatge del dia, ara mateix, mig centenar aproximadament de metges, vestits la majoria amb bates blanques, es concentren ara mateix amb una sèrie de demandes, ja els coneixem, però les més importants tornen a recordar que aquestes són les jornades molt llargues, les guàrdies de 24 hores, també la sobrecàrrega assistencial, molts pacients per metge, també falta de descans després de les guàrdies i, segons el sindicat Cimeval, ara mateix aquesta situació pot afectar directament la seguretat del pacient perquè els professionals arriben, diuen, molt esgotats a la consulta. Escoltam el que ens han contat les dues metgesses, una és Marta Fortesa, l'altra Carolina Pérez. Els escoltam.
Jo, per exemple, tinc dos fills petits, venc aquí un dilluns de matí a les 8, no veig els meus fills fins al dimarts en el migdia que surten ells d'escola, perquè jo quan surt de l'hospital ja no els veig. I a part de tot això, estic esgotada el dia després d'una guàrdia. Són moltes hores sense fer feina i això no poden pos.
Necessitem que la ministra se segui negociant nosaltres i mos digui si mos pot donar o no mos pot donar el que nosaltres demanem, i el que volem és que els pacients mos ajudin perquè és per la seva salut i per la nostra. Llavors fem una crida a tothom perquè dia de nou a les 6:30 de l'hora baixa venguin des del Passeig Mallorca a la delegació de govern a acompanyar-nos per demostrar que mos apoyen.
Heu de recordar que també avui els serveis mínims a tots els hospitals de la comunitat s'organitzen com un dia festiu amb algunes garanties addicionals, val a dir, per exemple, les urgències hospitalàries, també les oncològiques, per exemple, secundades de l'IB Salut. La darrera vaga va provocar, de fet, la cancel·lació de més de 20.000 intervencions, proves diagnòstiques i consultes mèdiques. Per tant, aquí estem a l'espera ara mateix que pugui llegir un manifest i a l'espera d'aquesta concentració en totes les reivindicacions aquí al portal d'hospitalització d'adult de Son Espases.
Gràcies, Caterina, per aquest directe des de l'Hospital de Son Espases, on des de les 8:30 els metges, els facultatius, es concentren davant les seves portes en aquest primer dia de vaga. I abans de les desconnexions insulars, vos explicam encara la darrera hora de la situació a l'Orient Mitjà. Aquesta matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit a l'OTAN que li espera un futur molt dolent si els països aliats no ajuden a desbloquejar la navegació per l'estret d'Hormuz.
De fet, ha demanat als països de l'Aliança Atlàntica que enviïn vaixells de guerra per mantenir l'enclavament estratègic segur i obert. En unes declaracions, com fa habitualment a bord de l'Air Force One, en què exigeix la seva presència perquè protegeixin el seu territori, assegura que ells, que els Estats Units, tal vegada hi haurien de ser perquè tenen petroli i abastament. Ni hi haurien de ser, ens referíem al que explicava el president Trump. Ara bé, governs com ara l'alemany, per exemple, ja s'hi han negat i el Japó nega que hagi aquest desplegament. Asseguren que estudien quines mesures prendre. A més, el president de França, Emmanuel Macron, ha instat el seu homòleg iranià, Massoud Pezeshkian, a reobrir la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz com més aviat millor. Tot quan les autoritats de l'Iran també han parlat aquesta matinada. El ministre d'Exteriors ha qualificat l'atac contra els dipòsits de combustible a Teheran d'ecocidi i de destrucció ambiental.
I enmig d'aquest context polític en què Donald Trump assegura que l'Iran no està preparat per negociar i que el secretari d'Energia preveu que acabi en les pròximes setmanes i ha tornat a haver atacs creuats sobre el terreny. Una de les ofensives ha estat llançada per Israel contra el Líban, on han mort al manco 10 persones.
Ha estat hores després que la Guàrdia Revolucionària hagi reactivat els atacs contra Israel i hagin amenaçat de mort el primer ministre Benjamin Netanyahu. Ara bé, tot i que no és una protesta aquesta advertència, el mandatari israelià ha compartit un vídeo a les xarxes socials per demostrar que està viu.
Anem bé al cafè, anem bé a l'Amfili. Deixem anar, fantàstic.
Això després que s'escampàs el rumor que havia mort perquè en una altra cinta semblava que tenia 6 dits.
I la guerra a l'Iran també marcarà l'agenda. A la Unió Europea, els ministres d'Afers Exteriors es reuneixen a Brussel·les per abordar l'impacte del conflicte en la seguretat comunitària.
I entre altres coses està previst que parlin de la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz, precisament de la preocupació sobre l'aixecament del veto al petroli rus per part dels Estats Units. En aquest Consell també estudiaran com tirar endavant el préstec de 90.000 milions d'euros a Ucraïna que Hongria bloqueja.
I també estaran pendents d'aquesta trobada. Són ara les 8:45.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. El Consell Insular registrarà davant d'Europa que la tela de llengua estengui el segell d'indicació geogràfica protegida reservat pels productes artesans. És una distinció que ha de protegir aquest tèxtil que es produeix a Pollença, Lloseta i Santa Maria de les falsificacions que els han posat en alerta. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Laura Moro, bon dia.
Muy buenos días, pues a estas horas encontramos retención en lo que es la llegada a Palma desde la autopista de Inca, desde la altura de la salida del Pont Inca hasta lo que es el enlace con la vía de cintura. Y allí en la vía de cintura encontramos también retención, como cada mañana, sobre todo en sentido András, desde la altura del Estadio Balear hasta la altura de la salida de la autopista de Inca. Esto es todo por el momento, muy buenos días.
Gràcies, Laura. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IV3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, el Consell Insular registrarà d'aquí poc davant d'Europa, després d'anys d'espera, la sol·licitud que la tela de llengua estengui el segell d'indicació geogràfica protegida reservat pels productes artesans. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, és una distinció que ha de protegir aquest tèxtil que es produeix a Pollença, Lloseta i Santa Maria de les falsificacions que els han posat en alerta. Tomeu Fuster, responsable de la Pollencina Teixits Vicenç.
A vegades no ens trobem, un client ens envia un correu amb una foto d'una tela que va comprar, que volen repetir, i li van dir que era artesana i és una imitació. Quan és una tela que està de moda, se n'aprofiten i mos fusilen disseny d'altres artesans.
Segons avanci el procés en les teles de llengües, el Consell de Mallorca es planteja animar els productors de Ciurells a envestir la sol·licitud d'una IGP. Pere Ferrer és director insular d'artesania.
Hi ha una necessitat tan urgent com la que ens trobem en les teles de llengua, ja que aquestes sí que tenen una competència de dia, unes falsificacions, que compliquen la persistència d'aquests tres productors. En el cas de Xiureix tenen altres problemàtiques, com pugui ser la falta de relleu generacional, però no tenim falsificacions en el mercat.
D'altra banda, el futur de l'ofici del fang a Marratxí preocupa els artesans del municipi. Alerten que cada vegada hi ha manco relleu generacional i que pocs joves decideixen dedicar-se a aquesta professió.
Segons expliquen, si la tendència continua, d'aquí una dècada podrien quedar molt pocs professionals del fang al municipi. Un ofici històric profundament lligat a Marratxí que molts temen que sense noves generacions pugui quedar en risc de desaparèixer.
De fang a Marratxí, te puc dir que va baixant bastant per avall. Per què? De joves no n'hi ha cap que vulgui fer-ho i els que hi ha que quedam ja són de 50 anys per amunt. O sigui, ja m'han anat cap als 60 i molts ja se'ls jubilen, ja se retiren i això és un ofici que a poc va desapareixent.
La raó és que els joves prefereixen optar per altres professions menys feixugues.
És una feina dura i ser gent és una feina... Com a, que hi has de ser molt. No compten els dissabtes i els diumenges i la gent vol una vida més còmoda avui en dia.
Que vaja l'any que ve, que va jubil, el millor, això acaba.
Mentrestant, la Fira del Fang de Marratxí va tancar les portes després de 9 dies dedicats a l'artesania i a la tradició terrissera, una cita que cada any converteix el municipi en punt de trobada per a mestres del fang i amants d'aquest ofici.
Els artesans que han exposat les seves peces fan una valoració positiva d'aquesta edició, tant per l'afluència de públic com per les vendes aconseguides. Asseguren que, malgrat la pluja que ha marcat alguns dies de fira, el balanç final és satisfactori.
La veritat és que molt bé, que estem segon tant entre setmana i que ahir sí que va fer un pot de més fresc que hi haigo, i avui un poquet també, però la veritat és que ha anat molt bé, estem contents.
La fira, per mal temps que ha fet, en general ha anat bé.
Bé, de cada any és un poc més petitona perquè hi ha molts expositors que no venen perquè s'han jubilat o perquè no els compensa, i bé, el temps enguany ha acompanyat una miqueta, més llevat del primer dissabte i d'ahir també, i bueno, més a manco com cada any, més a manco com cada any.
Un ofici històric i estretament lligat a Marratxí que, com deien, molts temen sense noves generacions pugui quedar en risc de desaparèixer.
8 i 50 minuts més qüestions. El Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Insular s'ha anaduit enguany 4 cellers mallorquins més que l'any passat a la Fira Internacional del Vi que se celebra fins demà a la ciutat alemanya de Düsseldorf. Són 14 en total que fan part de l'expositor a càrrec de l'Institut Insular, una parada que en aquesta edició ha doblat igualment els metres quadrats disponibles.
La consellera insular Pilar Amate reivindica l'augment del 60% en les partides públiques d'ajuda a les promocions dels vins mallorquins, també el suport a la Festa del Vi de Raïm, que suma dues edicions a Palma.
La participació a Provine és molt important perquè Alemanya és el principal mercat del vi mallorquí. No hem d'oblidar que el 70% del vi de Mallorca s'exporta en aquest país i volem que cada any ens puguin representar més bodegues.
I tot i el mal temps de la passada jornada, que al Vià s'han estrenat les gandules per a sols i serveis de bar i neteja a les tres platges de Peguera i a les tres de Palma Nova.
Amb el desplegament dels recursos habituals de temporada estival a les platges calvianeres esmentades, el consistori del municipi de Ponent reivindica el seu compromís en l'allargament del període de serveis a partir del 15 de març i fins al 30 de novembre, parlant de poc més de 3 quilòmetres i mig de litoral que els primers usuaris ja han gaudit, tant residents com visitants.
Els que són residents de per aquí, la veritat és que disfrutant més de la platja tant en hivern com aquesta època de l'any, perquè és quan hi ha menys gent, menys aglomeració, i en venir l'estiu pues, pràcticament no tens on posar la taviola.
Allà arriba Setmana Santa i hem d'aprofitar la temporada de començar perquè ho hem de menester.
Me parece bien, no sé, con que haya sol y haya calor, ¿por qué no?
Això sí, en el cas de les de Magaluf i Santa Ponça, no s'han activat encara, això per mort que la falta de pagament dels cànons dels darrers dos anys per part de l'adjudicatària hagin fet que l'Ajuntament calvianer suspengui el contracte de concessió i estigui estudiant ara com pot posar en marxa els serveis sense vulnerar la llei. Ho explica Juan Antonio Mengual, que és el batle de Calvià.
És una situació totalment sobrevenida. Estamos trabajando ya desde hace meses por resolver la situación, poniendo en marcha la estructura jurídica para ir en contra de esta empresa que de alguna manera nos ha estafado y estamos trabajando con el resto de concesionarios para ver cómo podemos sacar una licitación express para que esas playas sobre todo puedan dar un servicio lo antes posible.
I no deixant de parlar de l'Ajuntament de Calvià, perquè d'altra banda ha firmat un conveni amb la Casa d'Andalusia per a la creació de la seva seu al municipi, on poder promocionar la cultura i tradicions andaluses.
El consistori cedeix a l'entitat l'ús del local municipal de 68 metres quadrats on desenvolupar les seues activitats culturals i socials. Està situat en el recinte firal del Molino, l'urbanització Galatzó de Santa Ponça. El batle calvianer Juan Antonio Mengual ha volgut, així ha dit, reconèixer l'aportació dels residents andalusos a la societat del municipi. La majoria ha arribat dècades enrere atrets per les ofertes de feina en el sector serveis.
I jornada lúdica al Castell de Baibec ha acollit la pujada familiar i social del grup Güell, una activitat inclusiva i oberta a totes les edats.
Ni el fred ni el vent d'aquest diumenge ha minvat les ganes dels participants que han caminat durant una hora des de l'estadi de Son Moix fins al castell. Una combinació d'esports, de cultura i de convivència amb obsequis per als participants i activitats al recinte.
Aquí estamos una pequeña representación de Invencibles, que es una asociación deportiva para personas con discapacidad, bueno, inclusiva, con y sin.
Que vamos a intentar este año hacer la caminata hasta Yuc completa y vamos a hacer nuestro entrenamiento empezando hoy.
Muy familiar, es fácil de hacer por tothom.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
L'actualitat de Mallorca, a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
5 minuts per les 9 del matí. Arribarem en aquesta hora repassant el que ha donat de si la 98a edició dels Òscars d'aquesta matinada a Hollywood. A la qual Paul Thomas Anderson i la seva Una batalla tras otra han estat les grans triomfadores de la nit amb 6 estatuetes. Els pecadors amb 16 nominacions històriques n'ha deixat 12. Pel camí queda en 4, entre les quals la de millor actor. I Jesse Buckley s'ha confirmat com a millor actriu i Sirat torna a casa amb les mans buides. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Fins a 6 vegades ha sonat aquesta matinada a Hollywood el títol d'Una batalla tras otra, la pel·lícula de Paul Thomas Anderson, la història d'un revolucionari que recupera el seu esperit de lluita.
The Oscar goes to one battle after another.
One battle after another.
Sean Penn. One battle after another.
Millor pel·lícula, millor director, emocionat Paul Thomas Anderson reconeixia que el temor a no ser-ne mereixedor no superava el gustet de tenir un Oscar entre les seves mans.
There will always be some doubt in your heart that you deserve it, but there is no question at the pleasure of having it for myself.
Les dones han fet història. Per primera vegada s'ha guanyat un Òscar per la millor fotografia. També ha guanyat una dona, la de millor càsting, que era una nova categoria d'enguany. I parlant de dones, una de les protagonistes d'aquesta matinada, Jesse Buckley, pel seu paper a Hamnet, una de les estatuetes inqüestionables de la vetllada, dedicava el reconeixement a les dones, a les mares.
So I would like to dedicate this to the beautiful chaos of a mother's heart.
El vell caos del cor d'una mare, deia. També el primer agraïment de Michael B. Jordan, el doble protagonista dels Pecadors, ha estat per la seva mare, per a ella i pels noms d'actors afroamericans que l'han precedit en els Oscars en un camí que no ha estat fàcil.
Because of the people that came before me, Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith.
Ha estat també un camí llarg el d'Amy Madigan. Feia 40 anys de la seva primera nominació i finalment ha estat la seva inoblidable tia Gladys a Weapons la que li ha otorgat un premi com a millor actriu de repartiment. A ella i en part al seu espòs, el gran Ed Harris, a qui li dedicava aquest reconeixement.
The most important is my beloved Ed. Who's been with me forever. And that's a long ass time.
Sean Penn ha estat reconegut, com dèiem, com a millor actor en aquesta categoria, cosa que el situa juntament amb Danny Day-Lewis en el selecte club dels intèrprets amb tres estatuetes. Penn no ha volgut o no ha pogut assistir a la gala, com ha dit Kieran Culkin, que ha acceptat el premi en nom seu.
Sean Penn, one battle after another. Sean Penn couldn't be here this evening, or didn't want to, so I'll be accepting the award on his behalf.
Tot això en una nit en la qual el record dels artistes que ens han deixat enguany ha estat un dels moments més destacats a la gala i, entre tots, aquest homenatge a Barbara Streisand a Robert Redford. S'ha recordat també amb un repàs a la seva filmografia i bona part dels protagonistes de les seves pel·lícules el malaurat matrimoni del director Rob Reiner. Ens quedem també amb aquest moment de Nicole Kidman i Ewan McGregor recordant el Moulin Rouge de fa 25 anys.
These nominees remind us why we fell in love with the movies in the first place.
Because all you need is love.
All you need is love. Love is all you need.
I parlant de música... Poques sorpreses, el Golden de K-Pop Demons, la pel·lícula més taquillera de la història de Netflix, ha estat reconeguda com a millor cançó original. La 98a gala dels Oscars ja és passat i passa la història com una de les més curtes i com una vetllada en la qual, malgrat la guerra, els arxius d'Epstein o les polèmiques actuacions dels ICE, les denúncies o reivindicacions polítiques han estat anecdòtiques.
Gràcies, Sandra. I hem arribat ara a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns. Els metges tornen avui a la vaga que s'allargarà durant els pròxims 5 dies. És la segona tanda d'aturades dels facultatius. Els sindicats mèdics reclamen un marc normatiu propi per a la seva professió i posen en el focus en la reducció de les guàrdies. Fa mitja hora els professionals estaven convocats a les portes d'hospitals i de centres de salut quan estaven en directe amb Son Espases a Palma. Caterina Bany, bon dia. Què és el que han dit?
Bon dia, idò. Aquí vos puc contar que els ànims estan molt i molt escalfats en aquest moment. Els metges m'han contat que estan farts, sobretot de fer aquestes jornades, diuen, tan llargues, també les guàrdies de 24 hores. Asseguren que estan totalment esgotats. Pateixen, diuen, sobrecàrrega assistencial, també falta de descans després d'aquestes guàrdies.